Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Global Sumut Flotilla està ja a 90 milles nàutiques de Gaza, superant així el límit on les forces de defensa israeliana van interceptar l'últim vaixell d'ajuda humanitària. L'organització, però, tem una intervenció imminent d'Israel. Jordi Fortià.
La fragata de l'Armada ha deixat d'acompanyar-los des que ha entrat a la zona d'exclusió marítima per ordre del govern espanyol. Ada Colau ha denunciat actes intimidatoris d'Israel mentre Pedro Sánchez demana a Netanyahu que garanteixi la integritat de la missió humanitària.
Aquesta matinada, com estava previst, se'ns han apropat ja diversos vaixells militars israelians, en concret un submarí militar que estava rodejant el nostre vaixell, ha donat diverses voltes al voltant del nostre vaixell, però ha tornat a marxar.
Únicamente los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
El president del Parlament, Josep Rull, reclama al govern espanyol coratge per defensar les causes democràtiques de l'interior, a part d'abanderar les de l'estranger.
Rull ho ha dit en l'acte commemoratiu del 8è aniversari de l'1 d'octubre, on també ha defensat l'autodeterminació.
Aquesta manera de fer de Catalunya, forjada en la democràcia i en una actitud rotundament pacífica, perquè és la nostra manera de ser col·lectivament. No hi ha cap altre camí ni dreceres per a nosaltres, però tampoc per a les institucions de l'Estat. Un Estat que bandera causes de la llibertat més enllà de les seves fronteres també hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques en el seu interior.
Més d'un miler de persones grans s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'edatisme, que qualifiquen de discriminació invisibilitzada.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans i l'actriu Vicky Peña ha fet lectura del manifest, al qual s'han adherit més de 500 entitats socials, administracions i sindicats.
Quan se'ns exclou del món laboral, quan se'ns nega la capacitat de decidir, quan els mitjans de comunicació ens retraten com a febles o dependents, quan se'ns tracta amb condescendència o quan s'utilitza l'edat com a argument per desenvolupar polítiques i pràctiques discriminatòries, sense tenir en compte la nostra opinió.
En cultura, el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat del Vallès celebra 25 anys i ho fa amb una edició on prop de 40 poetes passaran per aquest municipi vallesà del 6 al 25 d'octubre.
Jordi Bosch dirigirà l'acte inaugural amb un espectacle sobre l'humor i la festa en la poesia catalana, i el monestir de Sant Cugat permetrà, d'altra banda, tenir a prop els nou poetes més en forma de l'actualitat a través de recitals íntims.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
És l'edició més extensa i agosarada des que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va assumir completament el festival l'any 2020. Així ho ha destacat l'alcalde Josep Maria Vallès.
Sempre es diu, no?, que la poesia és un art minoritari, però des de Sant Cugat, com a mínim des de fa 25 anys, estem treballant per intentar revertir això, no?
I en esports, Toni Castro, nit amb partides de Champions a Montjuïc.
Barça i PSG s'enfronten a les 9 en un duel, en el duel més destacat de la fase de Lliga de la Champions. És el vigent campió d'Europa que visita els blaugranes en un partit que s'espera molt igualat. El darrer precedent entre tots els equips, els francesos van eliminar els catalans en els quarts de final de fa 2 anys. I en bàsquet, el Baxi Manresa està debutant a l'Eurocup a la pista del Cedevita Olimpia a Eslovènia. Olimpia 35, Baxi 21.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Un temps de refredats, bàsicament, el que estem tenint aquest dimecres, i és que el matí ha començat frescal, ha començat amb molta humitat i amb aquesta temperatura que en general ha baixat respecte als últims matins, però en canvi aquesta tarda, diu-n'hi-do com ha pujat aquesta temperatura. En aquests moments encara hi ha molts valors que volten els 25 graus i amb núvols que són escassos de moment. Ara bé, alguns ja s'estan començant a formar d'una forma ja més destacable entre la Costa Brava Sud i també la Costa Daurada. Aquests núvols que aquesta propera nit i el dijous al matí deixaran algun patac d'aigua, bàsicament a tocar del mar, i sobretot al Barcelonès, al Delta del Llobregat i també a la comarca del Maresme. Ja diem, en general, força més núvols en aquesta banda més poblada del país. A la resta de Catalunya, el sol serà molt més dominant el dijous, però en general amb 2 o 3 graus menys de temperatura. Per tant, farà bonança durant la tarda, però no d'una forma tan evident com avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora, pel que fa incidències, hem de dir que la C14 s'ha reobert al trànsit a l'altura de Vilaverd. Es trobava tallada per l'incendi d'un camió. En aquest punt de l'avió estaven treballant bombers. Ara, de moment, s'ha reobert el trànsit. Queda intensitat a la zona, però ja sense el tall de circulació. A la resta de punts de la xarxa viària, de moment, no és una tarda complicada, sobretot al voltant de la capital catalana, més moviment, sobretot C58 i C33, les dues de Montcada cap a Barcelona, cap al Nus, de la Trinitat, i també les dues rondes. A destacar la litoral en els dos sentits, des de Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també de Zona Franca fins a Montjuïc, en sentit contrari. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Màxima atenció a aquesta hora al Mediterrani. La Global Summit Flotilla està ja a 90 milles nàutiques de Gaza, superant així el límit on les forces de defensa israeliana van interceptar l'últim vaixell d'ajuda humanitària. L'organització, però, tem una intervenció imminent d'Israel.
Els integrants de la missió amb ajuda humanitària per a la franja denuncien accions intimidatòries d'Israel les últimes hores, però asseguren que segueixen endavant amb l'objectiu d'arribar a Gaza. La integrant de la flotilla i exalcaldessa de Barcelona, de Colau, ha explicat com aquestes últimes hores diverses naus han assetjat les seves embarcacions.
Aquesta matinada, com estava previst, se'ns han apropat ja diversos vaixells militars israelians. Primer ha sigut a les 4 del matí, però ha estat falsa alarma perquè s'han apropat poc els vaixells i després s'han retirat. Al cap d'una hora, quan ja estava començant a sortir el sol, hem tingut una altra alarma i aquest cop sí que hi havia més presència, en concret un submarí militar que estava rodejant el nostre vaixell, però ha tornat a marxar.
Un altre dels membres de la flotilla, Saturnino Mercader, assegura que temen una intervenció imminent per part d'Israel.
Ara tothom està bastant cansat i estem descansant, esperant doncs, que en qualsevol moment tinguem la intervenció que ja ha anunciat el govern sionista, en la que diuen que ens ficaran a tots en un gran vaixell i els que vulguin se'ls portaran cap a port i els altres diuen que els enfonsaran.
Recordem que l'última hora és que estan a 90 milles de la costa de Gaza i pendents d'aquesta possible intervenció de l'exèrcit israelià. Mentrestant, també des de la flotilla es declaren decebuts pel govern espanyol, ja que ja no compten amb l'assistència del vaixell de suport de l'armada. L'executiu ha donat ordre al buc Furor perquè no entri a la zona d'exclusió marítima.
Alhora ha demanat en un comunicat als integrants de la flotilla que no superin aquest punt per qüestions de seguretat. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta crida a Israel perquè garanteixi la integritat de la missió humanitària.
He trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que lógicamente los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
Els socis a Sumar han dit que el govern espanyol no ha de demanar a la flotilla que es retiri, sinó que l'ha de protegir d'Israel. A la mateixa línia s'ha manifestat Ione Belarra de Podemos.
Al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Els integrants de la missió consideren la propera nit com a crítica. Tenen previsió d'arribar a Gaza demà al matí.
I justament avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el papa Lleó XIV han parlat de Palestina.
Illa ha dit que han compartit la situació inacceptable que es viu a Gaza, així com el desig que la flotilla, que ja està arribant, no li passi res.
Hem coincidit a Tilla Esprà i a demanar i a treballar perquè no vagi a major cosa, no? Sinó que respecti aquesta missió humanitària.
La reunió al Vaticà ha durat mitja hora i ja ha convidat el pontífex a assistir a Barcelona l'estiu vinent a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
Doncs parlant encara d'Israel, l'Esquerra Republicana demana al govern espanyol que desclassifiqui la documentació sobre l'espionatge policial amb Pegasus i l'empresa israeliana NSO. Una demanda que arriba després que tres directius d'aquesta empresa hagin estat imputats per espiar representants polítics. Mont Carvajal.
A les querelles interposades per l'eurodiputada Diana Riba i el diputat Josep Maria Jové d'Esquerra, tots dos, pel cas d'espionatge hi ha novetats. S'hi han imputat tres directius de l'empresa israeliana NSO, proveïdora de Pegasus, per haver espiat polítics. Per Jové és el moment que el govern espanyol desclassifiqui la documentació.
El govern espanyol diu que no treballarà més amb Pegasus. I ara tenim imputats a tres directius d'aquesta empresa israeliana. Doncs és el moment de desclassificar documents. Si realment el govern espanyol fa un embargament d'armes amb l'estat d'Israel i s'enfronta amb l'estat d'Israel, que desclassifiquin i que permetin que Paz Esteban o altres directius del CNI declarin, però també que desclassifiquin documents perquè els nostres advocats puguin fer les preguntes pertinents als directius d'aquesta empresa israeliana.
Esquerra ho registrarà al Congrés de Diputats perquè el Consell de Ministres desclassifiqui aquesta documentació i consideren que, si no ho fan, estaran obstaculitzant saber la veritat. Pegasus va espiar 65 persones i entitats independentistes. L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha estat imputada 4 vegades per aquest cas.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política i en el 8è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat al govern espanyol coratge per defensar les causes democràtiques de l'interior, a part d'abanderar les de l'estranger.
En una declaració institucional, el president ha lamentat el que ha anomenat rebel·lió judicial que impedeix aplicar l'amnistia 8 anys després del referèndum i un any després de ser aprovada, i ha defensat el dret d'autodeterminació.
Aquesta manera de fer de Catalunya, forjada en la democràcia i en una actitud rotundament pacífica, perquè és la nostra manera de ser col·lectivament. No hi ha cap altre camí ni dreceres per a nosaltres, però tampoc per a les institucions de l'Estat. Un Estat que bandera causes de la llibertat més enllà de les seves fronteres també hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques en el seu interior.
Rull, que va estar empresonat per formar part del govern de l'1 d'octubre, ha lamentat que dos diputats electes al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig, no puguin tornar a Catalunya.
I a aquesta hora diverses poblacions celebren els seus actes commemoratius de l'1 d'octubre. Una d'aquestes poblacions és Olot. Òmnium Cultural, Garrotxa, ANC Olot i el CDR d'Olot són les associacions organitzadores. Així que anem cap allà. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest acte ha començat, com bé dius, a les 7 de la tarda, un acte que preveu parlaments, actuacions musicals i altres tipus d'activitats, d'un acte que ja fa anys que es fa aquí a la ciutat d'Olot i que un any més commemoren aquests 8 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017. Com bé dius, aquest acte és organitzat per l'ANC Olot, per Òmnium Garrotxa i també per els CDR. Ara mateix a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina hi ha desenes de persones que estan seguint aquest acte amb un missatge clar, el que consideren que s'ha de tenir en aquests moments, el de persistir cap a la lluita per la independència de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Gerard Puigdemont, des d'Olot. Les 2.000 fundacions que hi ha a Catalunya donen feina a 100.000 persones i ofereixen més de 42 milions de serveis a l'any. Aquestes són només dues de les dades del balanç que fan cada 3 anys i que posa de relleu que és un sector en constant evolució i molt feminitzat. 7 de cada 10 empleades són dones i el gruix de les fundacions, el 70%, es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Casino.
Del total de fundacions que hi ha a Catalunya, gairebé 4 de cada 10 són del sector cultural, seguides de les de l'àmbit social, i la majoria, 7 de cada 10, es troben en l'àmbit metropolità, una zona que, juntament amb les comarques del Pirineu, les de la Catalunya Central, les Gironines i les de Ponent, és on hi ha una millor cobertura de la població. A l'altre extrem hi trobem el Camp de Tarragona i l'Ebre, on n'hi ha molt poques. La presidenta de la coordinadora és Eugènia Vieto.
Quins són els reptes de l'equilibri territorial? És a dir, realment, que la capil·laritat sigui real, que la labor de la Fundació, l'impacte de les fundacions pugui arribar a tot el territori. Que no ens quedem amb un tros del territori que no té prou fundacions per atendre les necessitats socials, culturals, educatives.
En clau laboral i econòmica, el nombre d'assalariats d'aquestes entitats s'ha duplicat des del 2008 i ja representen el 2,8% del total de l'ocupació. A més, el sector ha crescut també econòmicament. Ho ha fet un 43% en 7 anys i assoleix ja un valor afegit de 4.200 milions d'euros.
I encara en clau econòmica, el Consell de Treball Econòmic i Social adverteix que els treballadors autònoms es troben en una situació vulnerable i reclama al govern canvis estructurals. Posen com a exemple les pensions, que són un 37% inferiors a les dels assalariats, malgrat que els autònoms es jubilen més tard. Carina Bellbé.
L'informe del CETESC alerta de la vulnerabilitat estructural dels autònoms pel que fa a les prestacions socials. La pensió mitjana del col·lectiu va ser l'any passat uns 900 euros, un 37% inferior a la dels assalariats. I en el cas de les dones autònomes, encara és més baixa, d'uns 770 euros, situant la bretxa de gènere en el 28%. El col·lectiu també té dificultats per aconseguir l'atur, ja que se'ls ha denegat aquesta prestació en el 60% dels casos que ho han demanat per haver tancat el negoci. Ciriaco Hidalgo és el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
Cal una confiança reforçada perquè el sector està patint vulnerabilitats que en un procés de transformació, de canvi accelerat de la nostra economia, necessita aquesta confiança reforçada. No és possible que encara tinguem en els nivells de les prestacions factors com no reconèixer a prop del 60%.
El nombre d'autònoms va baixar l'any passat un 6,6% i representa a prop d'un 14% de les persones ocupades.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més d'un miler de persones grans s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'edatisme, que qualifiquen de discriminació invisibilitzada.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans i l'actriu Vicky Peña ha fet lectura del manifest, al qual s'han adherit més de 500 entitats socials, administracions i sindicats.
Esther Minguell.
Sota el lema "Per una societat lliure d'edatisme", l'acte a la plaça Sant Jaume ha visibilitzat les situacions en què es discrimina les persones grans, que les menysprea i les exclou, per exemple, a l'hora de prendre decisions. L'actriu Vicky Peña, encarregada de la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, ha reclamat acabar amb aquesta discriminació i ha assenyalat algunes de les situacions en què es produeix edatisme.
Quan se'ns exclou del món laboral, quan se'ns nega la capacitat de decidir, quan els mitjans de comunicació ens retraten com a febles o dependents, quan se'ns tracta amb condescendència o quan s'utilitza l'edat com a argument per desenvolupar polítiques i pràctiques discriminatòries, sense tenir en compte la nostra opinió.
L'actriu ha rebutjat també la confrontació entre generacions i ha destacat la doble discriminació que pateixen les dones grans per qüestió d'edat i de gènere.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim bloc sanitari. Avui comença la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, amb més de 60 campanyes arreu de Catalunya. S'allargarà fins al 12 d'octubre i el Banc de Sang i Teixits espera superar les 1.500 donacions. Maite Polo.
A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments fets amb plasma de per vida pel càncer o bé per altres malalties, però només hi ha donants per cobrir una part de la demanda. Explica l'objectiu de la campanya el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
Ni molt menys som autosuficients. Tenim una autosuficiència d'un 35% amb hemoderivats, que diem, és a dir, medicaments derivats del plasma. I bàsicament volem incidir molt incrementant aquella autosuficiència amb les immunoglobulines. El nostre repte és poder assolir passar d'aquest 35% a un 50%.
El Banc de Sang de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona cada 15 dies fa aquest acte solidari al metge Josep Tabernero, cap del Departament d'Oncologia Mèdica del Centre Públic.
En principi no ha d'haver-hi cap problema i jo penso que sempre pensar, no?, que estem fent un acte que és bo, doncs, per persones que ho necessiten i mai se sap, potser algun dia, doncs, ho necessitarem nosaltres, no?
Per demanar hora per donar plasma cal entrar al web banksang.net i escriure-hi la població on ho volem fer. Més de 1.000 persones ho han fet a Catalunya 6 vegades en el darrer any.
A Girona, aquest matí s'ha presentat una nova campanya de conscienciació sobre el càncer de mama. La promou l'Associació contra el Càncer amb l'objectiu d'allunyar-se de la festivitat i del color rosa per centrar-se en la problemàtica de la malaltia. Girona FM, Pau Villafañe.
La campanya és fruit de l'escolta de les persones que viuen amb la malaltia i vol mostrar la cruesa de com el càncer impacta en diferents àmbits de la seva vida més enllà del diagnòstic i el tractament. Una campanya que vol posar el focus en el que significa pels pacients i supervivents viure amb càncer de mama. Pepi Soto és la gerent de l'Associació contra el Càncer a Girona.
Sortir d'aquesta idea del càncer de mama, del rosa, nosaltres com a entitat ens volem anar allunyant mica en mica d'aquesta idea, fins i tot el color rosa, que dona aquesta festivitat, sinó que el que vol visibilitzar aquesta campanya justament és que darrere de la malaltia hi ha una problemàtica important que afecta a les dones.
A la província de Girona es van diagnosticar l'any 2024 566 dones amb aquesta malaltia i el càncer de mama té una supervivència mitjana a 5 anys del 85,5%.
I encara en aquest bloc, l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi opera avui 4 nens en el marc del nou servei de cirurgia pediàtrica que el centre acaba d'estrenar.
El servei inclou també l'aplicació d'una tècnica terapèutica que contribueix a reduir l'estrès i augmentar el benestar emocional entre els més petits abans d'entrar al quiròfan. Es diu Child Life i els hospitals de Sant Boi i Esplugues són pioners a tot Espanya.
Anna Ruiz.
El cap del servei a l'Hospital de Sant Boi, el doctor Rafael Vera, ha enumerat les patologies més freqüents entre nens i adolescents que afecten la seva qualitat del son i fins i tot el seu rendiment escolar.
Com per exemple el síndrome d'apnea obstructiva durant la son, que és molt freqüent als nens, són nens roncadors que descansen malament per la nit, que si no se'ls tracta poden tenir alteracions craniofacials, o nens que tenen otitis mitja agudes i que poden tenir també doncs, problemes d'hipoacúsia, de pèrdua auditiva, i per tant que això influeix directament sobre l'aprenentatge escolar.
Dues setmanes abans de ser operats, els quatre menors que seran intervinguts avui a Sant Boi han assistit a una visita amb un especialista en Child Life. La infermera Elena Fernández és una de les expertes.
L'objectiu principal és, sobretot, reduir l'estrès i l'ansietat de los niños y sus familias cuando se van a enfrentar a un entorno hospitalario, en este caso a una cirugía. Entonces, lo que hacemos como profesionales Child Life es dar soporte emocional en una visita que hacemos dos semanas antes de la intervención.
L'arribada de la cirurgia pediàtrica a Sant Boi també permetrà donar una resposta metropolitana a l'augment de la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona, a Esplugues de Llobregat.
En cultura, el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat del Vallès celebra 25 anys i ho fa amb una edició on prop de 40 poetes passaran per aquest municipi vallesà del 6 al 25 d'octubre.
Jordi Bosch dirigirà l'acte inaugural amb un espectacle sobre l'humor i la festa en la poesia catalana, i el monestir de Sant Cugat permetrà, d'altra banda, tenir a prop els nou poetes més en forma de l'actualitat a través de recitals íntims.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
Pol Guasch, Tarta Relena, Carlota Gurt, Mireia Calafell, David Caravent, Marta Pessarrodona i Enric Casasses són només alguns dels poetes que passaran pel Festival Nacional de Poesia Sant Cugat aquest mes d'octubre. En total seran prop de 40 i se citaran a la ciutat vallesana per celebrar que el certamen arriba a la seva 25a edició amb una mirada ben arrelada al present literari del país i l'orella parada al futur. És l'edició més extensa i agosarada des que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va assumir completament el festival l'any 2020. Així ho ha destacat l'alcalde Josep Maria Vallès.
Sempre es diu, no?, que la poesia és un art minoritari, però des de Sant Cugat, com a mínim des de fa 25 anys, estem treballant per intentar revertir això, no? No és fàcil, perquè realment no tothom està avesat a llegir, a escoltar poesia, però sí que és cert que a Sant Cugat ens ho hem cregut. I no parlo jo perquè jo porto 2 anys d'alcalde, vull dir, això parlo de fa 25 anys enrere.
Del 6 al 25 d'octubre es realitzaran més de 20 activitats, des de recitals i taules rodones a concerts i obres de teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el PSG a Montjuïc a partir de les 9 en una nit màgica de Champions, en el partit més destacat de la segona jornada de la fase Lliga. Els blaugranes s'enfrontaran al vigent campió de la competició, que ja va eliminar els culers als quarts de final de fa 2 anys. A la prèvia, Hansi Flick es desfeia en elogis cap al Paris Saint-Germain.
És una competició diferent, juguem contra els millors equips d'Europa i ara contra el millor equip de la temporada passada, de primera classe, amb jugadors fantàstics, un gran entrenador. M'encanta realment el que vaig veure la temporada passada, però també aquesta temporada, l'estil amb què juguen a futbol. Per nosaltres, doncs, és un gran repte, però òbviament tenim ganes d'aquest partit.
Alejandro Valde ha rebut l'alta mèdica i és la principal novetat en aquesta convocatòria, de moment sense 11 per al partit a la jornada d'ahir de la Champions, destacant les golejades del Real Madrid, la derrota del Liverpool i les victòries d'equips candidats com el Bayern, l'Inter o el Chelsea. Esport en directe. Des de les 7, l'Atlètic Lleida està jugant als quarts de final de la Copa Federació. Els lleidatans reben l'Ejea Aragonès al camp d'esports en un duel clau pels del Segrià, que si guanyen aconseguirien també l'accés a la Copa del Rei. Ara mateix, 0-0 al marcador. Atlètic Lleida 0, Ejea 0. Ahir a la Copa de la Reina a l'Europa s'enduia el duel català dels setzents de final. S'imposava per 1-3 a la pròrroga contra la EM. Ara les gracienques rebran un equip de la Lliga F als vuitens de final. Nani Haces, entrenadora de l'Europa, estava contenta amb l'actuació del seu equip.
Hi ha hagut dues parts molt diferenciades. Llavors, la segona, crec que no hem sabut llegir bé el timing del partit, no ens han sabut quedar bé la pilota per demostrar aquesta superioritat al camp, però al final això és molt llarg, ha durat 120 minuts, però crec que he de felicitar les meves aquesta vegada. Avui hem competit fins al final i fins que ha arribat el premi del gol.
La Federació de Futbol de Palestina ha contactat amb la catalana per la disputa d'un amistós entre les dues seleccions absolutes masculines. Tal com ha confirmat el mateix conseller d'Esports, Berni Álvarez, a RAC1, la idea inicial seria encaixar-lo per al dimarts 18 de novembre i l'escenari podria ser l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Encara en esport en directe, en aquest cas en bàsquet, avui arrenca el camí del Baxi Manresa a l'Eurocup, que és la segona competició continental. Els bagencs juguen en el Ljubljana contra el CD Vita Olímpia. Tenim el partit ara mateix al descans en aquesta primera jornada d'una fase de 18 partits. Derrota contundent del Baxi ara mateix a Eslovènia a la mitja part. Olímpia 42, Baxi Manresa 27. A l'Eurolliga el Barça s'estrenava amb una clara derrota a Sofia davant de la Hapoel de Tel Aviv 103-87. El nouvingut Will Cleaver era el jugador més destacat del partit amb 23 punts i 30 de valoració. Divendres, nou repte per al Barça, que juga a Atenes a la pista del Panathinaikos. El club blaugrana, per cert, ha informat que Juan Núñez ha estat intervingut aquest matí. Se li ha practicat una artroscòpia al genoll dret i estarà uns 6 mesos de baixa. Avui arrenca l'Argentina el Mundial de Clubs Masculí d'Hoquei Patins. El Barça s'estrena a partir de 2:15 aquesta nit contra l'Andes Talleres, subcampió panamericà. I recordem, en una fase l'Ali de grups en què afrontarà 3 partits.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria.
El 3 i 4 d'octubre, l'OBC inaugura temporada a l'Auditori amb aquesta obra transcendental dirigida per Ludovic Morlot i acompanyada de 4 solistes de luxe i l'Orfeó català.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Prepareu-vos per un viatge calidoscòpic que us ajudarà a buscar respostes a una de les preguntes més antigues. Què ens fa ser qui som? Què ens identifica? Des de mitjans de juliol, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre són l'escenari del festival Ebre, Música i Patrimoni. Aquest cicle bianual reinterpreta el patrimoni etnològic i immaterial del territori, tot musicant-lo. Però no us penseu que això només va de música, història, natura o arqueologia, sinó també de costums, sons, balls o paisatges humans i culturals. En definitiva, elements vius que defineixen una o diverses identitats. Així doncs, la cita proposa un viatge cap a les arrels des d'una perspectiva musical contemporània. D'aquesta part se n'encarrega el duet Terrae, que recorre els 16 punts de la ruta d'enguany. Fins al 25 d'octubre encara sou a temps de passar per la Ràpita, la Galera, Flix, Alcanar, Santa Bàrbara o Amposta. L'últim concert, de fet, tindrà lloc al Centre d'Art i inclourà el sistema de so binaural per oferir una experiència immersiva.
tradició i tecnologia es donaran la mà per ampliar l'autoconeixement. Fins al 25 d'octubre, diverses poblacions de les Terres de l'Ebre acullen una nova edició del Festival Ebre Música i Patrimoni. Més informació al web museuterresebre.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La Xarxa de Comunicació Local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
La Global Sumut Flotilla es prepara per ser interceptada per vaixells israelians de forma imminent. Unes 12 fragates s'estan acostant cap a la flotilla, que ja està a 75 milles nàutiques de Gaza, superant així el límit on les forces de defensa israeliana van interceptar l'últim vaixell d'ajuda humanitària. Jordi Fortià.
La fragata de l'Armada ha deixat d'acompanyar-los des de que han entrat a la zona d'exclusió marítima per ordre del govern espanyol. Des de la flotilla, Joan Bordera explica l'actual situació.
Juan Bordera, y estoy grabando esto a punto de ser interceptados por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones. No sabemos qué va a ocurrir, sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional, va a detener una flotilla humanitaria, con ayuda humanitaria, con personalidades públicas, y los gobiernos nos han dejado tirados, esta es la realidad. Ahora mismo no sabemos lo que nos va a pasar, pero sabemos que no va a ser agradable.
El president del Parlament, Josep Rull, reclama al govern espanyol coratge per defensar les causes democràtiques de l'interior, a part d'abanderar les de l'estranger.
Rull ho ha dit en l'acte commemoratiu del 8è aniversari de l'1 d'octubre, on també ha defensat l'autodeterminació.
Aquesta manera de fer de Catalunya, forjada en la democràcia i en una actitud rotundament pacífica, perquè és la nostra manera de ser col·lectivament. No hi ha cap altre camí ni dreceres per a nosaltres, però tampoc per a les institucions de l'Estat. Un Estat que bandera causes de la llibertat més enllà de les seves fronteres també hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques en el seu interior.
Més d'un miler de persones grans s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'edatisme, que qualifiquen de discriminació invisibilitzada.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans i l'actriu Vicky Peña ha fet lectura del manifest, al qual s'han adherit més de 500 entitats socials, administracions i sindicats.
Quan se'ns exclou del món laboral, quan se'ns nega la capacitat de decidir, quan els mitjans de comunicació ens retraten com a febles o dependents, quan se'ns tracta amb condescendència o quan s'utilitza l'edat com a argument per desenvolupar polítiques i pràctiques discriminatòries, sense tenir en compte la nostra opinió.
En cultura, el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat del Vallès celebra 25 anys i ho fa amb una edició, on prop de 40 poetes passaran per aquest municipi vallesà del 6 al 25 d'octubre.
Jordi Bosch dirigirà l'acte inaugural amb un espectacle sobre l'humor i la festa en la poesia catalana, i el monestir de Sant Cugat permetrà, d'altra banda, tenir a prop els nou poetes més en forma de l'actualitat a través de recitals íntims.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
És l'edició més extensa i agosarada des que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va assumir completament el festival l'any 2020. Així ho ha destacat l'alcalde Josep Maria Vallès.
Sempre es diu, no?, que la poesia és un art minoritari, però des de Sant Cugat, com a mínim des de fa 25 anys, estem treballant per intentar revertir això, no?
I en esports, Toni Castro, nit amb partidàs de Champions a Montjuïc.
Barça i PSG s'enfronten a partir de les 9 en el duel més destacat de la fase de Lliga de la Champions. El vigent campió d'Europa visita els blaugranes en un partit que s'espera molt igualat. El darrer precedent entre tots dos equips, els francesos van eliminar els catalans en els quarts de final de fa 2 anys. I en bàsquet, el Baxi Manresa està debutant a l'Eurocup a la pista del Cedevita Olimpia, amb derrota ara mateix a Eslovènia. Partit al descans, Olimpia 42, Baxi 27.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Un temps de refredats, bàsicament, el que estem tenint aquest dimecres, i és que el matí ha començat frescal, ha començat amb molta humitat i amb aquesta temperatura que en general ha baixat respecte als últims matins, però en canvi aquesta tarda, diu-n'hi-do com ha pujat aquesta temperatura. En aquests moments encara hi ha molts valors que volten els 25 graus i amb núvols que són escassos de moment. Ara bé, alguns ja s'estan començant a formar d'una forma ja més destacable entre la Costa Brava Sud i també la Costa Daurada. Aquests núvols que aquesta propera nit i el dijous al matí deixaran algun patac d'aigua, bàsicament a tocar del mar, i sobretot al Barcelonès, al Delta del Llobregat i també a la comarca del Maresme. Ja diem, en general, força més núvols en aquesta banda més poblada del país. A la resta de Catalunya, el sol serà molt més dominant el dijous, però en general amb 2 o 3 graus menys de temperatura. Per tant, farà bonança durant la tarda, però no d'una forma tan evident com avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem un tram d'uns 2 quilòmetres, potser no arriba, 1,5 quilòmetres, de lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i Reixac a causa d'un accident de fa poca estona en sentit Barcelona. Hi ha un carril ocupat, carril esquerre, per tant, sobretot prudència si passeu per aquest punt de l'autopista del Vallès. D'altra banda, en aquest cas, a la ronda de dalt de Barcelona, a causa d'un vehicle avariat en sentit Besòs, també es complica el trànsit quan ja estava millorant i queda ara un tram de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi per aquest vehicle avariat, com dèiem, en sentit Trinitat. En principi, la resta de punts, 31 zones amb intensitat, la circulació ja va millorant ràpidament. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Màxima tensió a aquesta hora al Mediterrani. La Global Summit Flotilla es prepara per ser interceptada per vaixells israelians de forma imminent. Diverses fragates s'estan acostant cap a la flotilla, que ja està a 75 milles nàutiques de Gaza, superant així el límit on les forces de defensa israeliana van interceptar l'últim vaixell d'ajuda humanitària. De fet, la flotilla ha declarat l'estat d'emergència a bord i des d'allà l'activista Joan Bordera explica a les xarxes l'actual situació.
Con Bordera y estoy grabando esto a punto de ser interceptados por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones. No sabemos qué va a ocurrir, sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional, va a detener una flotilla humanitaria, con ayuda humanitaria, con personalidades públicas, y los gobiernos nos han dejado tirados, esta es la realidad. Ahora mismo no sabemos lo que nos va a pasar, pero sabemos que no va a ser agradable. Pero va a ser una millonésima parte de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Y esta lucha no es solo por el pueblo palestino, es también por el resto de la humanidad. No podemos permitir que un Estado, un régimen genocida, que ha cometido un genocidio retransmitido en directo, en el que las víctimas no son las oficiales son un conteo de la gente que llega a los hospitales, las víctimas oficiales son muchas más, quizá 10 veces más, estaríamos hablando de 600.000, más de 600.000 víctimas y más de 300.000 niños asesinados impunemente por un Estado que se salta toda la legalidad, ese mismo Estado va a volver a cometer un acto ilegal interceptando una flotilla humanitaria en aguas internacionales con un bloqueo aparentemente de barcos militares que nos van a impedir el paso. Y esperamos, con la fuerza que ha demostrado ya la sociedad civil y el pueblo organizado, que esto sea el principio de una lucha que ponga fin a este genocidio.
Doncs és la situació que es viu ara mateix a bord d'aquesta flotilla, que també es declaren decebuts pel govern espanyol, ja que ja no compten amb l'assistència del vaixell de suport de l'Armada. L'executiu, de fet, ha donat ordre aquest matí al buc Furor perquè no entri a la zona d'exclusió marítima.
Alhora ha demanat en un comunicat als integrants de la flotilla que no superin aquest punt per qüestions de seguretat. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta crida a Israel perquè garanteixi la integritat de la missió humanitària.
He trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que lógicamente los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas van a contar con toda la protección diplomática como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
Els socis de Sumar han dit que el govern espanyol no ha de demanar a la flotilla que es retiri, sinó que l'ha de protegir d'Israel. La mateixa línia s'ha manifestat Ione Podemos.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Els integrants de la missió consideren la propera nit com a crítica. Tenen previsió d'arribar a Gaza demà al matí.
I justament avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el papa Lleó XIV han parlat de Palestina.
I ha dit que han compartit la situació inacceptable que es viu a Gaza, així com el desig que a la flotilla, que ja està arribant, no li passi res.
Hem coincidit a filla d'esperar i a demanar i a treballar perquè no vagi a major cosa, no? Sinó que respecti aquesta missió humanitària.
La reunió al Vaticà ha durat mitja hora i ja ha convidat el pontífex a assistir a Barcelona l'estiu vinent a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Mentrestant, en clau política i en el 8è aniversari de l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat al govern espanyol coratge per defensar les causes democràtiques de l'interior, a part d'abanderar les de l'estranger.
En una declaració institucional, el president ha lamentat el que ha anomenat rebel·lió judicial que impedeix aplicar l'amnistia 8 anys després del referèndum i un any després de ser aprovada, i ha defensat el dret d'autodeterminació.
Aquesta manera de fer de Catalunya, forjada en la democràcia i en una actitud rotundament pacífica, perquè és la nostra manera de ser col·lectivament. No hi ha cap altre camí ni dreceres per a nosaltres, però tampoc per a les institucions de l'Estat. Un Estat que bandera causes de la llibertat més enllà de les seves fronteres també hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques en el seu interior.
Rull, que va estar empresonat per formar part del govern de l'1 d'octubre, ha lamentat que dos diputats electes al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig, no puguin tornar a Catalunya.
Les 2.000 fundacions que hi ha a Catalunya donen feina a 100.000 persones i ofereixen més de 42 milions de serveis a l'any. Aquestes són només dues de les dades del balanç que fan cada 3 anys i que posen de relleu que és un sector en constant evolució i molt feminitzat. 7 de cada 10 empleades són dones i el gruix de les fundacions, el 70%, es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Casino.
Del total de fundacions que hi ha a Catalunya, gairebé 4 de cada 10 són del sector cultural, seguides de les de l'àmbit social, i la majoria, 7 de cada 10, es troben en l'àmbit metropolità, una zona que, juntament amb les comarques del Pirineu, les de la Catalunya Central, les Gironines i les de Ponent, és on hi ha una millor cobertura de la població. A l'altre extrem hi trobem el Camp de Tarragona i l'Ebre, on n'hi ha molt poques. La presidenta de la coordinadora és Eugènia Vieto.
Quins són els reptes de futur? A l'equilibri territorial. És a dir, realment, que la capilaritat sigui real, que a la labor de la Fundació, l'impacte de les fundacions, pugui arribar a tot el territori. Que no ens quedem amb un tros del territori que no té prou fundacions per atendre les necessitats socials, culturals, educatives.
En clau laboral i econòmic, el nombre d'assalariats d'aquestes entitats s'ha duplicat des del 2008 i ja representen el 2,8% del total de l'ocupació. A més, el sector ha crescut també econòmicament. Ho ha fet un 43% en 7 anys i assoleix ja un valor afegit de 4.200 milions d'euros.
I la 080 Barcelona Fashion s'acomiada del recinte de Sant Pau en l'edició d'aquest octubre. La plataforma treballa ja amb l'Ajuntament de Barcelona per un nou espai en la tradicional trobada de primavera. La 080 es marca com a objectiu fer créixer la cultura de la moda entre els ciutadans. David Navarro.
Del 14 al 17 d'octubre, a la 080 Barcelona Fashion es reuniran 24 dissenyadors i marques de moda i es faran 25 desfilades. A banda de la tradicional 080 Reborn, que presenta disseny fet amb roba de segona mà, enguany també hi ha noves propostes. La 080 Beyond Crafts, que apropa artesania i moda amb una exposició sobre l'ofici de la barreteria, i la unió amb la plataforma Spain Gallery per crear un punt de trobada entre el públic i les marques. Tot plegat, com ha explicat el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Moisés Rodríguez, en la darrera edició al recinte modernista de Sant Pau.
Tanquem una etapa en Sant Pau. A la 080 de l'abril tindrem l'oportunitat de que Barcelona estem intentant fer que, bueno, que s'alineïn tots els astros i gaudiu d'un espai que pensem que serà la bomba, que serà molt maco i que dirà molt de la moda catalana.
De cara a futur s'espera que augmenti la col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu: poder oferir durant la setmana de la 080 activitats a diferents espais de la ciutat, amb la idea de fer créixer la cultura de la moda entre els ciutadans.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més d'un miler de persones grans s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'edatisme, que qualifiquen de discriminació invisibilitzada.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans i l'actriu Vicky Peña ha fet lectura del manifest, al qual s'han de 500 entitats socials, administracions i sindicats.
Esther Minguell.
Sota el lema "Per una societat lliure d'edatisme", l'acte a la plaça Sant Jaume ha visibilitzat les situacions en què es discrimina les persones grans, que les menysprea i les exclou, per exemple, a l'hora de prendre decisions. L'actriu Vicky Peña, encarregada de la lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, ha reclamat acabar amb aquesta discriminació i ha assenyalat algunes de les situacions en què es produeix edatisme.
Quan se'ns exclou del món laboral, quan se'ns nega la capacitat de decidir, quan els mitjans de comunicació ens retraten com a febles o dependents, quan se'ns tracta amb condescendència o quan s'utilitza l'edat com a argument per desenvolupar polítiques i pràctiques discriminatòries, sense tenir en compte la nostra opinió.
L'actriu ha rebutjat també la confrontació entre generacions i ha destacat la doble discriminació que pateixen les dones grans per qüestió d'edat i de gènere.
I avui comença la 17a trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores a Viladecans, una iniciativa que busca reduir la taxa d'abandonament escolar al 0% l'any 2030. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, des de 6:45 que ha començat aquesta trobada que centrarà el debat en l'educació com a base del futur. Una inauguració que ha comptat amb la presència de la ministra d'Educació Pilar Alegria, també la consellera d'Educació Esther Niubó i Olga Morales, l'alcaldessa de Viladecans, ciutat coordinadora. Des d'avui fins divendres, diferents ponències, activitats, taules rodones de més de les 200 ciutats integrades dins la xarxa per compartir visions, experiències i iniciatives que des de l'àmbit local es poden engegar per atacar aquesta xifra d'abandonament escolar. Una xifra que, segons la Fundació Bofill, en els darrers 15 anys ha baixat des del 33% fins al 14%, unes xifres similars a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, però que estan a la cua d'Europa. A la conferència inaugural, Aina Tarabini ha indicat que aquestes xifres són només la punta de l'iceberg i que els joves tenen una desvinculació cognitiva amb l'escola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En territori, la Collada de Toses i en concret dues de les seves corbes han estat seleccionades pel Servei Català de Trànsit per acollir una prova pilot amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en accidents de motos.
La mesura consisteix en la instal·lació de senyalització horitzontal a l'asfalt per forçar els vehicles de dues rodes a seguir un traçat més obert a la carretera i evitar els xocs frontals o frontolaterals a les corbes amb més perillositat.
Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
Aquesta mesura innovadora a la Collada de Toses forma part d'una prova pilot del Servei Català de Trànsit per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres. Amb l'aplicació d'aquests elements visuals, a més, els motociclistes intenten evitar trepitjar la instal·lació a la carretera, afectant la seva trajectòria i fent-la més segura. En parla Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
El portes cap a la banda dreta de la carretera, on hi ha la viona i el faldó i és més segur, l'ajudes a mirar tota la corba perquè faci una bona traçada, evites que trepitgi la pintura i, per tant, forces la traçada segura i sobretot també fas que redueixi velocitat. La marca provoca una reducció de velocitat.
El material adhesiu, però, és rugós i antilliscant i, evidentment, no suposa cap perill per als motoristes en cas que no puguin evitar trepitjar-lo. En condicions òptimes té una durada de 4 anys a sobre l'asfalt. Des del Servei Català de Trànsit expliquen com s'instal·laran en diversos revolts especialment problemàtics d'arreu del territori i no a carreteres senceres, per posar èmfasi en una conducció més prudent. S'han seleccionat vies amb diferents perfils d'usuaris arreu de Catalunya i a la comarca també s'ha posat la vista a la carretera entre Can de Bànol i la Pobla de l'Illet, al Coll de Marolla, com a possible espai on aplicar la mesura a futur.
I Sant Vicenç dels Horts ha acabat aquesta setmana les obres de la xarxa d'aigua que es van considerar estratègiques en plena sequera per reduir les fuites més importants.
El barri de la Font del Llarg Garut perdia el 80% de l'aigua que circulava per les canonades.
Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
La nova xarxa d'aigua de la Font del Llargarut permet aprofitar cada gota. Les noves canonades ja funcionen a ple rendiment. Miguel Comino és l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Totes les proves han sortit correctament, no hi ha problemes de fuita i, per tant, més enllà d'alguna petita cosa que s'ha d'acabar de fer abans de mitjans del mes d'octubre, doncs estem ja en procés de justificació, diguem, de les subvencions que vam rebre, afortunadament, tant de l'ACA com de la Diputació de Barcelona.
La nova xarxa d'aigua també permet gestionar la pressió sense risc. Un problema important a la Font del Llargarut, un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, on algunes aixetes arribaven a quedar-se seques per falta de pressió. Durant l'últim any també s'han instal·lat reguladores de pressió i s'han renovat trams de la xarxa d'aigua en punts estratègics del municipi.
I Lleida acollirà aquest diumenge una manifestació en defensa de la vida rural i contra els macroprojectes energètics. L'han convocat 16 entitats de Catalunya amb la idea d'arrencar a la plaça Ricard Vinyes i acabar a la seu de la delegació del govern. UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
La capital del Segrià serà l'escenari d'aquesta manifestació, que començarà a les 11 del matí a la plaça Ricard Vinyes i passarà per la seu del Departament d'Agricultura i acabarà a les portes de la delegació del govern a la ciutat, on hi haurà els parlaments de les entitats convocants i també de representants de diferents àmbits. Durant aquests parlaments, les entitats volen deixar clar el seu rebuig a l'accés que consideren que hi ha de projectes fotovoltaics i eòlics, tal com ha explicat Víctor Altés, membre de l'entitat Horta Lleida Pobles Vius.
Un dels punts en els quals es pretenen fer és, en, com deia el general, en terrenys degradats o en terrenys sense usos, no? Quina és la realitat? Doncs que actualment hi ha més de 2.000 hectàrees de sòl agrícola productiu amenaçades o en les quals ja s'estan posant plaques fotovoltaiques i de les quals aquestes 2.040 es troben a les comarques de Ponent, no?
Amb aquesta manifestació les entitats volen denunciar l'embat territorial inèdit i de gran magnitud que pateixen aquestes zones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara un darrer apunt sobre l'última hora, sobre la Sumut Flotilla, i és que sembla que fragates de l'armada israelí estarien ja interceptant la flotilla. L'expedició camí a Gaza ha estat assaltada pels bucs de l'armada israelí, com a mínim els primers vaixells que formen part d'aquesta flotilla. Recordem que l'organització es troba, la flotilla es troba en màxima emergència davant d'aquest més que possible i real bloqueig israelí. En cultura, el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat del Vallès celebra 25 anys i ho fa amb una edició on prop de 40 poetes passaran per aquest municipi vallesà del 6 al 25 d'octubre.
Jordi Bosch dirigirà l'acte inaugural amb un espectacle sobre l'humor i la festa de la poesia catalana, i el monestir de Sant Cugat permetrà, d'altra banda, tenir a prop els nou poetes més en forma de l'actualitat a través de recitals íntims.
Cugat Mèdia, Marc Castro.
Pol Guasch, Tarta Relena, Carlota Gurt, Mireia Calafell, David Caravent, Marta Pessarrodona i Enric Casasses són només alguns dels poetes que passaran pel Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat aquest mes d'octubre. En total seran prop de 40 i se citaran a la ciutat vallesana per celebrar que el certamen arriba a la seva 25a edició, amb una mirada ben arrelada al present literari del país i l'orella parada al futur. És l'edició més extensa i agosarada des que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va assumir completament el festival l'any 2020. Així ho ha destacat l'alcalde Josep Maria Vallès.
Sempre es diu, no?, que la poesia és un art minoritari, però des de Sant Cugat, com a mínim des de fa 25 anys, estem treballant per intentar revertir això, no? No és fàcil, perquè realment no tothom està basat a llegir, a escoltar poesia, però sí que és cert que a Sant Cugat ens ho hem cregut. I no parlo jo perquè jo porto 2 anys d'alcalde, vull dir, això parlo de fa 25 anys enrere.
Del 6 al 25 d'octubre es realitzaran més de 20 activitats, des de recitals i taules rodones a concerts i obres de teatre.
I el FICCAT ja ha anunciat la data de celebració de la propera edició, la 18a. Tindrà lloc el mes de juny a Roda de Barà i les inscripcions per participar-hi s'obriran demà. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
El Festival Internacional de Cinema en Català celebrarà la 18a edició del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, allargant-se un dia més respecte a edicions anteriors com a resposta a la bona acollida i l'augment de produccions inscrites en els darrers anys, i es reafirmarà novament com una de les cites imprescindibles del calendari cinematogràfic en llengua catalana. I ben aviat s'obriran les inscripcions per a participar en les diferents categories contemplades a concurs. En parla Cris Gambín, codirectora del festival.
Per aquesta 18a edició hem volgut ampliar un dia més de festival. Ja fa anys que hi anàvem al darrere de poder fer-ho, perquè el festival ha crescut, hem crescut en públic, han crescut també el nombre d'activitats i ja feia anys que vèiem que havíem d'ampliar. Esperem que sigui una cosa que hagi vingut per quedar-se.
Oferirà, com és habitual, una programació diversa que combinarà projeccions de les obres seleccionades, activitats formatives, espais de debat i d'intercanvi, convertint Roda de Barà en la seu de la Festa del Cinema en Català durant 9 dies.
I com us explicàvem, ja han començat a interceptar la Global Flotilla, l'exèrcit israelià. En aquests moments, des de la mateixa organització s'informa que han començat a interceptar el vaixell Alma i el vaixell Sirius i que, per tant, la resta de vaixells estan molt propers. La persona que ens envia aquest missatge ens diu que el seu vaixell és el següent, per tant, serà probablement el que properament interceptarà també l'exèrcit israelià, que, insistim, sembla que l'estratègia és interceptar un per un cada un dels vaixells de la Global Flotilla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el PSG a Montjuïc d'aquí una hora en el partit més destacat de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions masculina de futbol. Els blaugranes s'enfrontaran al vigent campió de la competició que va eliminar els culers als quarts de final de fa dos anys. I ja tenim l'11 inicial del Barça per aquest partit, amb Stensney a la porteria, amb Koundé, Eric García, Cubarsí i Gerard Martín en defensa, De Jong, Dani Olmo i Pedri al centre del camp, i Lamine, Ferran i Rashford en atac. A la prèvia d'aquest partit, Hansi Flick no defugia l'etiqueta d'equip candidat al títol, tot i tenir clar tot el que cal recórrer.
Of course, we are Barça.
Sí, és clar, som el Barça i ens agrada ser favorits per a la Champions League, però sabem que és molta feina, que és un camí molt llarg i que tenim un rival impressionant al davant. El rival és diferent també, el Barça també és diferent. Tot ha canviat completament.
Més futbol. L'Atlètic Lleida està jugant als quarts de final de la Copa Federació al Camp d'Esports contra l'Eje Aragonès. Si guanyen, els lleidatans aconseguirien també l'accés de la Copa del Rei. Ara mateix, partit al descans, Atlètic Lleida 0, Eje 0. I ahir a la Copa de la Reina, l'Europa s'enduia el duel català de setzens de final, s'imposava per 1-3 de la pròrroga contra l'AEM. Ara les gracienques rebran un equip de la Lliga F als vuitens de final. En bàsquet, ara mateix, el Baxi Manresa està debutant a l'Eurocup, la segona competició continental. Els bagencs juguen a Eslovènia contra el Cedevita Olimpia. Ara mateix derrota 54-41. Ara mateix a 3 minuts d'acabar el tercer quart. A l'Eurolliga el Barça s'estrenava amb una clara derrota a Sofia davant l'Apoel Tel Aviv, 103-87. El nouvingut Will Cliburn era el jugador més destacat del partit amb 23 punts i 30 de valoració. Escoltem a l'entrenador Joan Peñarroya. No el podem escoltar. Divendres, nou repte del Barça, que juga a Atenes a la pista del Panathinaikos, Lali. Això sí, amb la baixa de Juan Núñez, que ha estat intervingut i estarà 6 mesos de baixa.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Més informació sobre la flotilla als butlletins de la xarxa. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Com a mínim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir. Cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir. Aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir. Que vingui i que marxi. És molt més fàcil del que sembla. Que guai aquest matí
tornar-te a veure i sentir que tot el món podria tornar a ser tendre. El sol, l'amor canviant i tu desperta mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir, cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir, aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir, que vingui i canti.
Xarxa de comunicació local.